Tot costa.
La lesió de Frenkie de Jong reobre la polèmica sobre una possible operació del jugador. La situació física del neerlandès torna a convertir-se en focus de preocupació a Can Barça, i no és la primera vegada. En aquest cas, per la conveniència de passar pel quiròfan o no. De seguida posem llum a una qüestió que també tindrà per força un impacte directe en la planificació esportiva de Flick.
Tot costa, amb Sergi Andreu.
Comencem, com sempre, repassant tots els aspectes principals de l'actualitat esportiva d'aquest dimecres, 22 de juliol, amb el Pau Dax. Pau, què tal? Bona tarda.
Bona tarda,
Sergi. Què ens expliques?
Mira, doncs que el Barça de bàsquet ja té oficialment nou entrenador, Alexander Sekulić. El club blaugrana ho ha explicat en un comunicat, disculpeu, aquest matí. L'eslové de 48 anys, que també és seleccionador del seu país, firma per dues temporades. Sekulić substitueix a la banqueta blaugrana Xavi Pasqual, que marxa al Dubai Bàsquet, l'equip que precisament va dirigir l'eslové en els últims mesos de la temporada passada.
Mentrestant, el Barça, el futbol masculí del Barça, compàs d'espera.
Exacte, compàs d'espera perquè es facin oficials dos fitxatges que el club té tancats. D'una banda, l'extrem alemany Karim Adeyemi, procedent del Borussia Dortmund, que, recordem, signarà fins al 2031 per 22 milions d'euros, més 7 de variables. Tant el comunicat públic de la seva incorporació com la presentació estan previstos finalment per demà. D'altra banda, el club també té un acord total amb el Bruges pel fitxatge d'un altre extrem, Jess Visibu, de 18 anys. Arribarà per uns 8 milions i mig d'euros i el Bruges ingressaria un 20% d'una futura venda del jugador. La seva incorporació, però, encara no és oficial.
Ara parlem, ara posem sobre la taula tots aquests noms propis de l'actualitat del futbol blaugrana, on també inclourem, evidentment, el de Frenkie de Jong. De seguida saludem el Ramon Salmorri. El femení sí que tenim un fitxatge oficial.
Pau. Sí, el de la central neerlandesa, René Van Asten, de 19 anys, ve de l'Ajax d'Amsterdam i firma amb el Barça per 4 temporades. Van Asten ha estat la jugadora revelació de la Lliga neerlandesa aquesta temporada passada, en què ha guanyat el premi Johan Cruyff com a talent de l'any. La defensa també ha debutat amb la selecció absoluta dels Països Baixos.
I d'aquí una estona tenim partit del Girona, el segon amistós de la pretemporada.
Els de Quique Álvarez s'enfronten avui a l'Olot a les 8 del vespre al camp dels Garrotxins en el segon amistós de la pretemporada. El Girona no va passar de l'empat a 0 dissabte en el seu primer duel de l'estiu contra l'Al-Qadisiyah de la Lliga Saudita. El partit contra l'Olot es pot veure en directe per Esport 3.
I l'Espanyol, que torna cap a casa després de l'estatge navata, amb una victòria més.
Els blanquiblaus han arribat aquesta tarda a Barcelona després de golejar ahir 4-0 al Pau de la segona divisió francesa en el segon amistós de pretemporada. Van marcar Rafa Bauzà i Quique García a la primera part i Cabrera i Marcos Fernández a la segona. El pròxim amistós de l'Espanyol serà dissabte contra el Sabadell al Ciutat Esportiva Dani Jarque.
A la Ciutat Esportiva, 11:15 del matí, que finalment van canviar l'horari d'aquest amistós que havia de ser inicialment a la tarda. I el Tour no es mou ni ho farà la classificació general d'aquí fins al final, eh?
Hem tingut victòria de Jasper Philipsen a l'etapa entre Chambéry i Voiron en un recorregut de 174 quilòmetres i molt poc desnivell. La victòria de Philipsen no altera la classificació general, com deies, amb Tadej Pogacar amb 4 minuts i mig de marge respecte al belga Evenepoel. Queden 4 etapes de competició, les 3 properes a partir de demà i consecutives d'alta muntanya.
Ens en parlarà l'Isaac Vilalta d'aquí una estona, que ens arribarà en protagonista i dels importants en aquest Tour. Ha arrencat la superfinal de la Copa del Món de Waterpolo, Pau.
Sí, amb victòria de la selecció espanyola femenina de Waterpolo sobre Hongria en els quarts de final. Les de Jordi Valls, amb 13 de 14 jugadores catalanes, entre les quals ha destacat la portera Martina Terré, jugaran demà les semifinals contra Rússia. El combinat espanyol masculí jugarà també demà els quarts contra Austràlia.
I en tenis, què ha fet avui Pau Lavadosa?
Doncs s'ha classificat pels vuitens de final del torneig d'Hamburg després de derrotar la polonesa Katarzyna Kawa per 2-7-0, 7-5 i 6-4. L'Ava Gorenka jugarà demà contra Panna Udvardi, una setmana després d'haver-la eliminat als quarts de final del torneig d'Iaşi a Romania.
I per acabar, tornem al bàsquet, perquè Luis Olinde no continuarà al Manresa.
Així és, l'alè pivot alemany acabava contracte i es desvincula del club del Bages.
Què preguntem avui, Pau?
Alexander Sekulić és el nou entrenador del Barça de bàsquet. Us convenç? Opcions? Sí? No? No el conec.
Gràcies, Pau. Fins ara.
Connecta amb nosaltres. Busca'ns a Instagram, Twitter i Facebook, @totcosta. I deixa'ns la teva opinió o la teva queixa al WhatsApp de l'oient, 607-07-09-28. 607-07-09-28.
Després llegirem els comentaris dels oients al voltant del nou tècnic del Barça de bàsquet, però avui ens acompanya una persona que també és públic de Palau, que és el Sergi Soler. Sergi, com estàs?
Bona tarda.
Ja en parlarem d'aquí una estona, però fes-me un titular. Molts no el coneixíem. Segurament els que sou més fidels al món del bàsquet el teníeu més present, però no, vaja, no és un nom molt conegut.
Jo no tinc tantes referències, no. Sincerament, perquè jo m'empapo molt d'Eurolliga i no... Eurolliga, ell ha arribat aquest any al Dubai al final de temporada i va guanyar la Lliga, però Eurolliga no el tinc tan vist.
A la Gemma Mallorca li preguntarem... Gemma, què tal, com estàs?
Què tal, bona tarda.
Li preguntarem, d'aquí una estona també ho farem, per aquest nou fitxatge del femení del Barça, que arriba procedent de l'Ajax. Contenta? T'agrada, d'entrada?
Sí, és una de les futures promeses del futbol. Al final crec que és l'aposta del club actualment per, evidentment, un tema econòmic, però sí que és veritat que molts clubs la pretenien i al final qui se l'han dut és el Barça i, per tant, són bones notícies.
Vinga, va. Són alguns només, n'hi ha molts, de noms propis de l'actualitat esportiva d'aquest dimecres.
Dolça pesada, de gust que s'acaba.
A Catalunya Ràdio, tot costa.
Té principi de viure sense tu.
Amb Sergi Andreu.
I arriba un dia, te salides un teatre, te sediu felicitat. Primavera i trinaran curs en qui més has estimat. Te rellalça la meva vida i sense tu ja no me val.
El dia que hem lamentat, malauradament, la mort del baixista d'Antoni Font, Joan Roca, volem retre-li el nostre petit homenatge a un grup que és de capçalera per nosaltres i per molta gent. Doncs el suport a tota la família de Joan Roca. Amb Antoni Font avui comencem. Ramon Salmurri, bona tarda.
Hola, bona tarda.
I amb un nom que no sé si ens portarà cua, però vaja, del qual ja n'hem parlat aquestes últimes setmanes, sempre porta cua, Frenkie de Jong. Frenkie de Jong portarà cua.
Ja riu, Mallorca, ja riu.
No riguis. Perquè, vaja, torna lesionat del Mundial i ara aviam què fem amb de Jong.
A veure, anem a explicar una mica l'estat de la situació amb Frenkie de Jong, un Frenkie de Jong que aquest divendres està citat a la Ciutat Esportiva del Barça i és el dia per acabar de decidir com procedia en la seva lesió al genoll. L'opinió del Barça sempre ha estat molt clara. Quiròfan i a resoldre aquests problemes que té el genoll. Però això és una decisió on, òbviament, el jugador ho té tot a dir. I Frenkie, fins al moment, ha volgut explorar totes les opinions i garanties abans de tirar endavant amb l'operació. Hi va haver una primera trobada quan va venir a fer les proves mèdiques el dia del retorn als entrenaments del primer equip. Allà es va destapar aquesta lesió que es va produir durant el Mundial. Allà ja es van dibuixar els possibles camins. Hi va haver una segona trobada, una segona reunió, finals de setmana, on les dues parts es van asseure i van posar damunt la taula les opcions i quin havia de ser el camí a triar. Aquí, el Barça li va traslladar a Frenkie, que estava convençut que el quiròfan era la millor solució. A partir d'aquí, la decisió és del propi Frenkie de Jong. Quan, com, on i amb qui. I tot això són incògnites que Frenkie ha de pair i ha de resoldre. Les qüestions mèdiques, òbviament, sempre són complicades i són delicades. Cada jugador és un món, té la seva pròpia mirada, i no oblidis que, en el cas de Frenkie de Jong, venim d'aquells problemes al turmell, que van tenir molt temps fora de l'equip. De fet, en l'època de Xavi ja hi havia hagut també alguna situació que envoltava l'estat físic de Frenkie de Jong. Per tant, tot això vol dir que és una conversa que no és fàcil, que és una conversa delicada. I, a més, hi hem d'afegir un desgast evident en les relacions entre Frenkie de Jong i el club a tomb del Mundial i d'aquesta lesió. El Barça està molt enfadat per com s'ha produït aquesta lesió i com s'ha gestat la lesió de Frenkie de Jong. Per tant, diguem-ne que ara mateix aquest seria el moment, la fotografia de Frenkie de Jong. Un Frenkie que estarà entre 3 i 4 mesos de baixa i que, si tu vols mirar per la part més positiva, primer, s'han descartat les lesions més greus de genoll i, segon, que tot això també afecta el fair play financer i que, per tant, diguem-ne que hi haurà certa... o que el Barça, econòmicament, doncs, també pot ser una cosa que pugui aprofitar en algun moment.
Mira, tenim al telèfon una persona que, vaja, coneix molt bé Frenkie de Jong perquè ha estat una eminència a Can Barça, és Juanjo Brau, fisioterapeuta, preparador, readaptador físic, esportiu, ha estat cap del servei de fisioterapeuta dels serveis mèdics de Can Barça. Juanjo Brau, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Tu has treballat amb Frenkie de Jong?
Sí, molt.
Què et sembla el que estem vivint ara amb Frenkie? Et sorprèn?
No em sorprèn aquestes coses, perquè en aquests casos, més enllà, van treure el diagnòstic exacte, no?, de la lesió, era una lesió lligamentosa.
No encara, de moment no ha sortit publicat.
No ha sortit publicat. Suposo que quan te'n vas aquests mesos, estàs parlant d'una lesió lligamentosa, del lligament, entenc jo, perquè si se'n van aquests 4 mesos, doncs suposo que...
Sí, lligament o menisc. Lligament o menisc.
Menisc, que hi hagi una sutura meniscal. A veure, si realment és un menisc i s'ha de fer una sutura meniscal, s'anirà aquests mesos, no? I és sí o sí. I si hi ha una lesió, pot ser que el dubte que puguin tenir, o no el dubte, dubte o no dubte que sigui una ruptura del lligament creuat anterior, si realment fos aquest, i que no sigui total, sinó que sigui parcial, ¿vale? I aquí estigui el dubte, de dir, no hi ha una ruptura total i se li hagi plantejat al jugador, i són els dos casos, a no ser que també hi hagi una lesió associada de cartílag, que a vegades també hi són, és a dir, que quan entres dintre del complex del genoll hi ha moltíssimes lesions a valorar. Clar, si no tenim aquest diagnòstic que ha donat el Barça, doncs és difícil potser d'anar a valorar tot. El que valorarem, doncs, en aquests casos, una miqueta entre cometes a cegues, és degut al temps. Quan estem parlant d'aquest temps, doncs, evidentment, 4 mesos per una lesió de menisc no seria correcte, perquè s'ha d'operar sí o sí. Si hi ha una ruptura meniscal, doncs s'ha d'operar sí o sí, vull dir que no hi ha més, perquè 4 mesos, si està trencat, el menisc no regenera. Per tant, el menisc s'ha de suturar,
fora,
si està trencat.
Des de fora, sí. Frenkie de Jong fa la sensació que és un futbolista que necessita molta seguretat en els processos de recuperació. Tu, l'experiència que has tingut amb ell, és aquesta? És un jugador que diguem-ne, que l'has d'anar convencent molt, molt a poc i que té aquest procés de recuperació on ell necessita sempre sentir-se molt segur i amb moltes més garanties?
No tinc aquesta sensació que a mi em passés quan va estar lesionat. No tinc aquesta sensació. Sí que és cert que té opinió, però saps què passa? Que aquests tipus de jugadors, els grans problemes que a vegades teníem en el vestidor és que tenen opinions de la seva federació més la de l'equip, més del club, no? I llavors cadascú, doncs, bueno, igual la federació també es vol defensar que va estar jugant amb unes condicions i probablement, doncs, diu la seva i el club diu l'altre i llavors ell ha de prendre decisions. Ell és una persona que té molta seguretat en si mateix, això sí que us ho diré. Vull dir que ell té... tindre seguretat en si mateix no vol dir que les acerti totes, un jugador. Vull dir que tu pots tindre molta seguretat i dir, ostres... però vaja, el que està clar és que aquesta disputa entre el club que li diu que s'ha d'operar i ell que diu que no, en 4 mesos i un jugador d'èlit, si realment estàs plantejant aquests terminis, jo crec que pot ser que la cirurgia estigui indicada. Perquè són molts mesos, i anar a buscar un conservador en 4 mesos i no n'estàs molt segur, espera't en 4 més de cirurgia, i no va bé, m'entens? Vull dir que s'ha d'anar alerta. Ara, que ell té opinió, sí, que ell té... que es coneix, doncs sí, evidentment també. El que passa és que, torno a dir, quan estem parlant de 4 mesos has de filar molt prim amb si realment tu vols fer que una cosa sigui conservadora o sigui quirúrgica, una cosa, doncs, no comporta l'altra, però estem parlant de que és una lesió certament important.
Sí, Juanjo, però que 4 mesos seria... És a dir, el temps de recuperació, si passa pel quiròfan o no hi passa, és diferent en aquests casos, eh?
Bueno...
O varia, sí, poc?
No, en alguns pot variar. El que passa és que, lògicament, quan tu vols passar pel quiròfan és per restaurar l'anatomia. M'entens? Que probablement un conservador no te la restaurarà igual de bé que una cirurgia, no? I per això la prova d'això és que de la mateixa manera que a vegades, doncs, hi ha cirurgies que recauen. També és cert, vull dir que estàs davant de programes i de coses d'espais d'incertesa, no? Però que clar, si haguessin tret un diagnòstic correcte, o sigui, un diagnòstic exacte, podríem valorar aquests 4 mesos de lo que són, m'entens?
Sí, sí, sí,
i el menís, perquè el menís també es pot trencar de moltes maneres, m'entens? Mm. I cadascú té un diagnòstic, i llavors, ara, quan tu parles de que un menís te'n vas a 4 o a 6 mesos, és perquè s'ha de suturar. Perquè si tu has de fer una meniscectomia, és a dir, retallar només una miqueta el menís, els plaços no són aquests, són molt més curts, m'entens? Mm. Sí, quan sí. tu parles que hi ha una lesió del menís i te'n vas a 4 mesos, vol dir que o 5 mesos inclús, o més, pot ser que, vol dir que aquest menisc s'ha tingut que entrar a quiròfan per suturar-lo, d'acord? Sí. I aquí t'allargues molt.
Tu deies, Juanjo, és un jugador que es coneix molt a si mateix i que, no recordo la frase exacta com ho has fet anar, però has dit una cosa així, que és un jugador molt segur de si mateix. Com condiciona, com afecta això en un procés de recuperació? Perquè entenc que no és el mateix agafar un esportista que et diu diguem-ne, sí a tot, d'entrada i sense posar cap dubte, que agafar un altre esportista que et diu no, jo vull tenir tot l'escenari controlat, explica'm constantment per què, que no sé si és aquest cas o no, però com condiciona això en la recuperació? No sé si des del sí. punt de vista del recuperador això té una incidència.
Sí, sí, totalment. Hi ha una que has d'anar molt alerta. I sobretot és amb molts jugadors que es pensen que perquè estan fent ja entrenos amb l'equip i no tenen dolor, que ja són aptes per competir. I això tampoc va per aquí, perquè hi ha un procés biològic. Cada lesió té un procés biològic. Per tant, hi ha jugadors doncs, que al cap de pontes d'una lesió doncs, estan asimptomàtics i, a més, doncs, estan fent coses parcials amb equip i molts inclús comencen a fer entrenament total a l'equip. Però això no vol dir que estiguis apte per competir, perquè els estímuls de la competició no te'ls dona l'entrenament. Per tant, hi ha moltes més coses aquí a valorar. Llavors, aquest procés biològic a vegades s'allarga doncs, una miqueta més perquè entres en competició. Això, i molts jugadors es pensen que perquè estan en aquesta situació, que són aptes, moltes vegades aquestes són les recaigudes, de pensar que, bueno, que estàs bé. Hi ha un procés biològic que s'ha de respectar, i aquest ja, doncs, els teixits tenen un procés, els lligaments en tenen un altre, tots en tenen un. Llavors, l'altre és convèncer, l'altre és fer-li veure doncs, que realment aquest jugador no està apte per competir, tot i que estigui entrenant. És on teníem més hàndicap els readaptadors, de dir, escolta'm, doncs, espera't 2 setmanes més, anem a treballar molt més tot una sèrie de condicions, de capacitats condicionals per poder jugar, per poder competir, i tenim que passar doncs, 2 setmanes més o 3, però perquè puguis fer entrenaments amb unes certes garanties per poder competir. Aquest és el hàndicap que es té quan estàs davant d'un jugador lesionat. I després també tens un altre hàndicap que ara hem vingut i prova d'això és que passa d'aquestes i que ja han tingut jugadors en aquestes situacions que van vindre lesionats, molt lesionats del seu Mundial, com van ser doncs, en el seu moment Vermaelen, com en el seu moment Umtiti, m'entens? Que ja van vindre lesionats. Per què? Bueno, perquè aquests jugadors, en una competició com aquestes, es deixen fer qualsevol cosa per continuar jugant. Ells no miren a l'endemà. No miren el que passarà demà. Ni aquí, m'entens? Ells volen jugar en aquell moment. I tu quan veus un jugador que comença a estar jugant amb aquestes tires de colors als genolls i que comencen a fer embenats i tot això, vol dir que aquest jugador... a part d'això estem fent alguna més, no, perquè aquestes tires no solucionen res, m'entens? Sí. Per minimitzar el dolor, sinó que darrere de tot això hi ha moltes més coses.
I com no? tu dius, això diguem-ne que ha passat cíclicament i seguirà passant. O sigui, això és el gairebé el pa de cada dia quan hi ha futbol de seleccions i es combina amb el dia a dia dels clubs. Tu com a readaptador et trobes en una situació en la que hi ha conflictes per tot arreu. És a dir, hi ha un conflicte del club amb la lesió, d'un conflicte del club amb la Federació Holandesa, el jugador amb dubtes, l'entrenador que el considera un jugador important i que, per tant, et dirà escolta, jo aquest tio el necessito el més aviat possible. Què és el primer que un ha de gestionar en una lesió com aquesta? Perquè hi ha molts factors que l'envolten.
El club. El jugador és propietari del club. I les conseqüències les pagarà el club. M'entens? Per tant, aquí jo sempre... Jo perquè... A veure, us parlaré del meu cas. Jo perquè sempre he sigut una persona de club. I jo, per sobretot, estava als interessos del meu club. Entens? Jo defensava el meu club i amb el jugador li podia dir qualsevol cosa, però sempre mirant els beneficis del meu club i així ho feia saber. M'entens? El que no es pot estar jugant a benefici del jugador, de dir, bueno, va, fem... Perquè no, el club és el més perjudicat, tot això, perquè és el propietari. I ara tot això, doncs, ens ho menjarem al club, no? Perquè totes aquestes coses, i en tenim unes quantes de coses que han passat amb les seleccions i que les ha pagat el club, m'entens? I aquestes coses, la prioritat aquí ha de ser sempre el club. Evidentment que el jugador és el que mana, que tots els còdics són els seus, que al final ell prendrà una decisió, sí, jo estem d'acord, perquè el jugador sempre té la seva decisió. El que passa és que, bueno, què passa ara, doncs, que aquest jugador, un jugador important al Barça, doncs que podrà estar, no sé, 3, 4, no sé els mesos que han dit, que pot estar sense que el Barça pugui comptar amb ell. M'entens? És a dir, i passen aquestes coses i el més perjudicat sempre és el club. Sempre és el club. I el club, doncs, en aquests casos, tindria que tindre més autoritat i poder, doncs, fiscalitzar molt més un jugador quan està lesionat. I tindre l'autoritat d'aquella lesió és igual que quan el jugador es diu, bueno, és que la federació et pot reclamar el jugador perquè si el convoca te'l pot reclamar i fer una revisió. Escolta'm, per sobretot està el club i el jugador també ha de tindre el poder de decidir i el que no es pot estar quan estàs tocat és estar a tots els llocs. Tindries que fer una miqueta de valoració, de dir, realment... perquè al final perjudiques a la selecció i perjudiques al club si tu vols prendre una determinació, perquè no vas amb les millors condicions a jugar. M'entens?
Sí, sí. I tu, Juanjo, que coneixes molt bé les dues parts, tant el club com el jugador, què diries, és difícil, suposo, però què diries que s'imposarà?
Aquí, el criteri del jugador.
Si s'acabarà fent el que vulgui el jugador.
Sempre. Perquè és el pacient, perquè és el que té la decisió. Clar, és que és el pacient, sempre té la decisió.
És qui té la lesió. Sí.
Clar, és el pacient, llavors el pacient sempre decideix el que vol fer. És que el club no té armes, eh? Uh-huh. El club no pot per descomptat, és que ningú pot fer operar un jugador, obligar un jugador a operar-se, això no pot, però és que no. Dintre del codi deontològic d'un metge ja no te l'operarà, és que dius que el jugador no vol, és que no. Tu no pots obligar el jugador a que s'operi. No, ha de ser ell. Ara, també depèn una miqueta de la confiança que pot tindre el jugador amb els serveis mèdics del club o amb els serveis mèdics de la federació, i pot ser que, doncs, que, bueno, que tingui, jo què sé, que tingui amb un dels dos més confiança i que la selecció els hi digui, per exemple, si és la selecció el que té la confiança, que li digui, doncs jo no m'operaria, m'ho faria conservador. I el jugador tirarà, doncs, perquè tingui confiança o pel que li doni el missatge... menys agressiu, per dir-ho d'alguna manera, no? Sí. Llavors, clar, si el club li diu amb el jugador... per això sempre em vaig ficar, quan estava al club, amb els missatges que ve de gent de fora. Quan dic gent de fora, dic fora del club, no? Aquests missatges que moltes vegades deies que... M'heu sentit dir que moltes vegades el jugador té un entorn tòxic, però no tòxic sinó que a vegades dos missatges oposats amb el jugador li crees un... Li crees un caos, sí, sí. Perquè ell sempre triarà el més fàcil, i el més fàcil potser no és el millor.
Sí, sí.
M'entens? I si el club en aquests moments considera que aquesta lesió és quirúrgica, és perquè està valorant doncs, llarga vida aquest genoll, no? És a dir, que vol un jugador per temps i que el més lògic és que superi. Això és el que jo dedueixo des de fora. Perquè si no ja fas un conservador, m'entens?
Sí, sí.
Clar, i tothom, el que vinc a dir, el que es sobta, i és veritat, nosaltres ens vam trobar, si us en recordeu, amb la lesió vam fer la recuperació amb el Gerard Piqué, del seu genoll.
Sí.
I també hi va haver-hi, doncs, metges que van decidir que es podia ser quirúrgic i altres que van dir conservador, no? I al final es valoren tota una sèrie de coses i es vam decidir que fos conservador. Doncs, bueno, i vam fer-lo conservador, i va continuar jugant, i cap problema. I vam fer conservador una cosa que hagués pogut ser perfectament quirúrgica. Però què passa? Doncs que el Gerard en aquests moments doncs, va confiar més en el que va ser l'entorn del club i vam decidir aquestes coses, no? I passa això, però en aquests moments que no us càpiga cap dubte que la decisió sempre la té el jugador, a no ser doncs, que el que li ha d'explicar realment la lesió... li faci visualitzar una situació que, si no anés a una cirurgia, doncs que el pugui perjudicar amb un llarg plaç. No? Mm. Que jo crec que ha d'anar per aquí el discurs. És a dir, aviam, escolta'm, que no estem mirant a veure si són 4 mesos o 5, si t'operes o no. És aquest genoll, quines conseqüències pot tenir si no t'operes? Perquè aquí està el missatge. És a dir, que pot evolucionar cap aquí. I això pot ser que, si no va bé, doncs hi haguin aquestes conseqüències. O que, fins i tot, la lesió s'agreugi molt més perquè es poden lesionar altres estructures en funció de lo que tingui. És a dir, clar, a partir d'aquí sí, és fer-li veure al jugador de lo que és realment la conseqüència que pot tindre si això no evoluciona bé.
Molt bé. Juanjo, t'agraïm moltíssim vaja, que ens hagis il·luminat i que ens hagis aportat tota aquesta informació que tu tens de primera mà després de tants anys al club, com a readaptador, com a aficio, bé, com a moltes coses. Gràcies.
Jo sempre dic una cosa, sí. que el club sempre és el que té més interès el que les coses es solucionin. Sempre. I sempre s'ha de donar aquest punt a favor de la gestió que es fa des del club, perquè és el propietari del jugador. I a vegades sempre torno a dir, perquè jo m'hi vaig trobar, que et venen informacions de fora que al final el que fan és que aquest missatge vagi en contra dels interessos del club. I això a vegades ens porta conseqüències de que hi ha jugadors que es pot allargar més del compte per culpa d'això.
Juanjo Brau, moltíssimes gràcies. Bona tarda.
Gràcies. Gràcies. Adéu. A vosaltres.
Una abraçada.
Tot costa amb Sergi Andreu.
Gemma, Sergi, què us ha semblat el que ens ha explicat el Juanjo Brau?
Primer, molt interessant, sí, no? Perquè costa molt, no?, veure aquesta visió tan propera al que pot... perquè al final estem molt allunyats del que és l'entorn del jugador, moltes vegades, potser amb els mitjans de comunicació una mica més a prop, però ja com a aficionats, etcètera, estem sempre molt allunyats del que pensen els jugadors. A mi, personalment, amb el tema Frenkie de Jong, em preocupa que sigui ell el que tingui la potestat de decidir si vol un tractament conservador o un tractament quirúrgic. Perquè és el que explicava el Juanjo, que... Ostres, el club és el que sempre estarà pensant en el que li pot anar millor a l'equip. Mm. És a dir, voldrà que Frenkie de Jong es recuperi el més aviat possible. Si tot el club està d'acord que ha de passar per quiròfan, a mi que després prengui la decisió de que vol fer un tractament conservador, em preocupa, en grinyola. Evidentment, no pots posar ningú dins d'una sala d'operacions perquè és il·legal, és evident. Però sí que és veritat que a més, justament amb aquest jugador, amb tot el rebombori que hi ha normalment temporada rere temporada, em causa una mica d'incertesa.
Sergi?
Jo crec que plou sobre mullat, com diu la Gemma, i en el cas de Jong em recorda el d'Umtiti que ha anomenat el Juanjo Brau, sí. Que és aquella lesió que ell ja va arribar justet al Mundial 2018, el va guanyar, això ja no li trobarà ningú, però va acabar arrossegant aquella lesió al cartílag, que se li recomanava per activa i per passiva que superés, i bueno, va acabar com va acabar la cosa i
va tancar la carrera
en un exjugador amb un contracte alt, sí. Perquè havia acabat de renovar just abans del Mundial, si mal no recordo, més a maig del 2018, i en el cas de De Jong, doncs, ja venim de l'Eurocopa, que ell públicament ho va dir, jo forçaré per jugar aquesta Eurocopa, no la va jugar, aquella Eurocopa que es va perdre per les lesions constants, no?, el turmell dret, l'última va ser el dia del Barça-Madrid, aquell dia que en roben un gol que s'ha de recordar tot, sí. Que la pilota entra... i la càmera no funciona, el 3-2 contra el Madrid, perquè hi ha una pilota que li no? Fica el peu molt fort d'això, i aquell turmell no havia funcionat durant tota la temporada, no? I ara tornem en un moment que les seves sensacions, després de lesionar-se a finals de febrer amb el Barça, ja no va arribar a temps contra l'Atlètic de Madrid a l'eliminatòria de Champions, i les últimes jornades, que teòricament havien de ser per rodar-se pel Mundial, no juga, i aleshores ja començaves a pensar una mica malament. I el que deia el Juanjo, no?, que es comencen a posar aquestes tires, en el cas de Frenkie de Jong, sí. No ho van veure, perquè el vanatge que portaven els dos darrers partits amb els Països Baixos era de color carn.
Sí.
I això ho van veure ara amb les fotos de quan posàvem quan va tornar lesionat, que veiem que les fotos ampliant-les es veia clarament un vanatge bastant aparatós. No, qual jo crec que si des del club se li recomana que faci net amb una operació, jo crec que hauria de fer-ho, perquè si no, potser el que deia el Juanjo, que seves sensacions, sí, estic bé, no estic bé, i també això l'ha acumulat, i després, potser al desembre t'has d'operar, amb la qual has perdut la temporada, ja vas perdre de la temporada passada la meitat, de la última de Xavi, cada dos mesos estava lesionat, amb la qual de les últimes quatre temporades només haurà jugat bé la primera de Flick.
Jo estic 100% d'acord amb vosaltres, però per intentar, diguem-ne, tenir tots els focus o intentar posar-me també la pell de Frenkie de Jong i entendre per què vol optar, crec que hi ha alguns matisos que no podem obviar. Òbviament, ell és un futbolista especial en aquest sentit i estic convençut i no tinc cap dubte que els serveis mèdics del Barça, que són extraordinaris, busquen el millor pel seu jugador. Però també és veritat que Frenkie de Jong ha tingut al costat companys com Ousmane Dembélé o com Ansu Fati, que seguint els consells del club, dels responsables mèdics d'aquell moment, les coses no els hi han anat tan bé. Ho dic... Sí,
en Sofati podríem entrar amb ets i uts, cirurgians i no cirurgians,
i decisions.
Però al final es va acabar...
100%.
Operant 100%. Amb el cirurgià del seu representant.
Sí, és veritat. Però vull dir que no sempre és tan fàcil com dir, vale, m'estan dient això, aquesta és la bona. I estic segur que a ell li passen moltes coses pel cap i que això és una qüestió que entre els jugadors parlen. Tots els jugadors tenen metges de confiança, tenen gent... Vull dir que crec que és més complexa que el club em diu això, doncs això és el que em toca fer. Tot i que estic d'acord amb vosaltres que hauria de ser així. Eh?
I escolteu una cosa, deixeu-me ampliar una miqueta més el focus a la qüestió esportiva. La jerarquia que ha tingut sempre Frenkie de Jong en Flick pot canviar això? És a dir, es pot veure alterada la planificació de la propera temporada? Perquè ara, clar, si són acabaran 5-4, que potser reapareixerà Frenkie de Jong amb el canvi d'any gairebé, com aquell que diu, no? El desembre.
Passaran al davant.
És que jo crec que clar. Aquesta és el... O sigui, amb l'empipada que deu portar Hansi Flick, de que Frenkie de Jong hagi forçat com ha forçat el Mundial, etc, i que l'aposta serà, evidentment, Marc Bernal, o Gavi, estem allà. Crec que, a més, són dos noms que Flick ja els ha posat damunt la taula moltes vegades i que és una de les grans apostes que té com a futur, però ara que hauran de ser com a present. Per tant, entra empipada... I si Marc Bernal, que és el primer any que farà net després de la lesió, i Gavi, que també ha tornat al seu nivell, fan un bon paper, jo crec que Frenkie de Jong potser aquesta jerarquia que tenia fins ara no hi serà. Sí. Espero que sigui així.
Sí,
ja li va costar entrar quan va tenir una lesió també aquesta temporada. I, vaja, sí, a més són dos jugadors protegidets pel talent que tenen, sí. Cadascú amb les seves coses, les seves virtuts futbolístiques, però Bernal i Gavi estan molt ben considerats a dintre del club.
Molt bé. Salmo, a veure, dos quarts i dos minuts de vuit, demà, finalment, dia a l'Iemi, que em fa de dies...
No, dir-te, et prometo que de demà no passa, però
no, jo de tu
no m'arriscaré tant.
No faria...
No, a veure, demà és la presentació oficial de l'Iemi, demà al migdia serà la presentació, a hores d'ara encara no tenim oficialitat del seu fitxatge, però sí que està previst que demà al matí es faci oficial aquesta incorporació i després al migdia tinguem la presentació.
Com l'hem esperat, de l'Iemi, Gemma i Sergi.
Ell porta a Barcelona des de la setmana passada, que ja va passar la revista mèdica.
Però escolta'm, però es pot entrenar o no? Perquè no s'entrenen.
A la gespa no.
Deuen al gimnàs.
Jo és que he anat a la Sagrada Família, deuen anar al Parc Güell, a passejar...
Sí, conèixer la ciutat.
Decidir on viurà, potser, la zona. Potser ja ho havia decidit una mica abans, però està bé, fer una mica de turisme abans d'endinsar-te del tot. Però jo crec que Dejemi és molt bona notícia, tenint en compte també com està el mercat de fitxatges actualment, no? que és tot altíssim. I després que és una aposta de Hansi Flick. Hansi Flick l'ha entrenat, ha estat sota les seves ordres. Si fa l'aposta per Adeyemi és per algun motiu.
Sí.
I és un jugador que fa tres temporades, tothom veia els seus highlights, no? A les xarxes socials. Jo me'n recordo que Adeyemi va sonar o la gent demanava que el fitxessin. Però al final potser ha baixat una mica també el nivell. I jo crec que si hi ha un entrenador que pot fer que torni al seu millor nivell és Hansi Flick.
Demà en parlarem, i els propers dies. Fem una petita pausa i abordem l'altre gran nom propi del dia, Alexander Sekulic.
Tot costa, amb Sergi Andreu.
Què et passa?
Que no em tanca la maleta.
Però com vols que et tanqui si portes un cupó extra de Nadal de l'11? Té 600.000 euros d'il·lusió. No tancarà mai de la vida.
Bé, si trec uns quants banyadors...
No t'hi cabrà. És moltíssima il·lusió, això.
Aquest any, el cupó extra de Nadal de l'11 arriba amb 90 premis de 600.000 euros. Un extra d'il·lusió més gran que mai.
Et tocarà ficar el cupó en una altra maleta i facturar-la.
11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
Soc en Raül, l'ensinistrador de mascotes. Quants voleu pujar al sofà? Ningú? Mireu que el sofà és de Galeries del Tresillo.
Increïble!
Només dient-los que els sofàs de Galeries del Tresillo ja s'enfilen en 2 segons.
Nous models de sofàs, butaques i sofàs llit pet friendly de Galeries del Tresillo. Menys esgarrapades, taques i pèls per les persones. Galeries del Tresillo. Si és pet friendly, és més person friendly.
Les temperatures extremes són cada cop més freqüents. Quan faci molta calor, fes una pausa i protegeix-te. A l'àrea metropolitana de Barcelona disposes de més de 800 refugis climàtics, espais frescos, gratuïts i accessibles. Troba el refugi climàtic més proper a refugiclimatic.amb.cat. Xarxa metropolitana de refugis climàtics. Una pausa contra la calor. AMB, Àrea Metropolitana de Barcelona.
Com més calor fa,
més fresca et fem la tarda.
Les millors tardes d'estiu
són les que es passen en bona companyia.
La tarda de Catalunya Ràdio.
Tu, deixa't sorprendre.
De 4 a 7, amb Roger Carandell i Marta Delcor.
A l'estiu, les tardes són per gaudir.
Els hàbits saludables formen part d'una tendència creixent vinculada a la millora de la salut física, mental i emocional.
Intento ser plàstica, però sí que necessito estructurar-me.
Estar en contacte amb les plantes és una manera d'alliberar-me.
Cuidar les rutines quotidianes i projectar una imatge coherent pot reforçar la confiança, la seguretat i el benestar general.
Hi ha persones que habiten més un món...
Estil de viure. El podcast de Míriam Victòria. A l'API web de Catalunya Ràdio.
I també disponible a la plataforma 3CAT.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
Tot costa. Amb Sergi Andreu.
2:15 de 8 del vespre, ara us ho dèiem, és un dels protagonistes del dia. Aleksandar Sekulić és el nou entrenador del Barça de bàsquet, signa per 2 temporades, un perfil, diria que pràcticament desconegut a casa nostra, ha estat seleccionador d'Eslovènia, ell és eslové, però gairebé sense experiència o pràcticament nula a l'Eurolliga i tampoc a l'ACB. Fa uns mesos va dirigir l'últim partit del Dubai Basketball a la fase regular de l'Eurolliga, també a la Lliga Adriàtica, i ara doncs el volem conèixer una mica més. Tenim amb nosaltres l'Ernest Macià. Ernest, bona tarda.
Com estem, Sergi?
A veure, som davant, Ernest, d'un cas curiós. Arriba un entrenador al Palau que molts dels que hi van habitualment diria, a més són gent de bàsquet, que probablement potser no el coneixeran.
No, és un perfil, diríem, no baix, però mig baix. El que passa que, clar, ell sempre podrà dir que és el seleccionador d'Eslovènia, que en bàsquet és una potència des de fa, a més, 6 anys, i que, a més, doncs bé, ha entrenat un partit d'Eurolliga, que va ser l'últim partit de l'any passat.
Va ser un partit transcendental o no?
Sí. De fet, ens va estranyar molt que el Dubai es pentinés a falta d'una jornada i encara amb opcions de prendre-li el play-in al Barça, perquè depenia de que el Barça perdés el seu partit si no entrava a Dubai. Van buscar assegurar aquesta última victòria, passa que el Barça va guanyar també, i per tant el Barça es va quedar a play-in, és a dir, repesca de play-off, i el Dubai no.
No va entrar al play-in.
No, va ser a la desesperada, i a part, després sí que és veritat que es va quedar pel final de Lliga i van guanyar. És a dir, Dubai, que és Orient Mitjà, participa una Lliga que és una Lliga, diguem-ne, de la geografia europea, que és la Lliga dels Balcans, la Lliga Adriàtica. I sí, va arribar a la final i la va guanyar contra el Partizan. Vull dir que a nivell de Balcans, bé, el millor. Però si mirem enrere, doncs, jo no li recordo grans èxits.
Seleccionador d'Eslovènia, dius?
Sí.
I què més? O sigui,
a veure...
Entenc que d'haver estat en altres equips, a banda de...
Ha estat al Nimburg, aquí sí que va deixar bon regust, a la República Txeca, i fins i tot va guanyar la Lliga, i 2 lligues, i vull dir que bé. Però sí que és veritat que després ha passat sense pena ni glòria pel Lokomotiv Kuban, pel Zenit de Sant Petersburg. És a dir, no dona la sensació de ser un entrenador top. Ara, tampoc és un mal entrenador, és a dir, és una gamma mitja, i el tema... és que...
De quina edat estem parlant?
48.
48.
40. És un entrenador jove. Sí que és cert que, pel que em diuen jugadors que han estat amb ell, doncs que és una persona de molt bon tarannà, i doncs és un entrenador que prioritza el jugador i que a partir del jugador ell va adaptant els seus sistemes de joc. No és un entrenador molt dens a nivell tàctic, i per tant, doncs, bé, té les seves coses, però en general podríem dir que és un entrenador més per sistemes de joc, podríem dir-ho així. Té una filosofia de joc més, en diuen, moderna. Jo entenc que això de ser modern o no, que guanyi o que no guanyi,
sí, al final els resultats són els que marquen el camí,
però no és un entrada als sistemes rígids, dona eines als jugadors doncs, perquè segons com va el partit ells decideixin, empodera els jugadors, diguem, els prioritza que cada jugador interpreti, llegeixi el joc, més que no pas que els jugadors s'empollin jugades abans, i per tant ell vol que els jugadors, més que executar, sobretot pensin.
Escolta, m'has parlat amb una persona, amb un jugador, que el coneix molt bé.
Clement Prepelic.
Clement Prepelic.
A tu et sonarà de la penya,
sí,
segurament.
Això t'anava a dir.
De la
sí.
penya, del Madrid, sí. fins i tot, sí. al València.
No, on està ara? Estava al Dubai?
Està a Dubai.
Està a Dubai, està,
sí,
hi és
sí,
encara.
Sí, és, és, actualment és, és jugador de Dubai i també de la selecció eslovena, perquè és eslové també,
sí,
val?
Sí, per tant, l'ha tingut a ser Golic, encara que sigui, durant poc temps.
Exactament, exactament. No, poc temps, i a la selecció ja fa més temps, fa com 15-20 anys que el coneix, val? Per tant, el coneix, però també és part implicada d'això, perquè, clar, si vol, suposo que si vol ser convocat no pot parlar malament de l'entrenador,
clar.
Però bé, ens parlava primer, jo sí que destacaria que he parlat amb diversos jugadors que parlen de que a nivell humà és un paio que val molt la pena.
Alexander és una persona extraordinària, és una persona que, molt bona persona, que qualsevol cosa necessites està aquí per a ti. Lo conozco más que 15 años, casi 20, y lo puedo decir con mucha confianza. Como entrenador, es un entrenador que entiende el juego, entiende el, es un entrenador de nueva era, players coach.
I amb la selecció d'Eslovènia sí que ve com a assistent, no? va guanyar el 2017 l'Eurobàsquet i ha sigut assistent de molt bons entrenadors.
Estava con muchos entrenadores grandes como entrenador ayudante y luego cuando empezó su camino como entrenador lo ha hecho muy bien, especialmente en selección donde es muy importante cómo estás como persona. Ahí tenía éxitos más grandes de su carrera. Aparte del título que ha ganado con nosotros, puedo decir que era un hueco bastante grande, sino más grande en este momento. Ha cambiado la dinámica del equipo y nos ayudó muchísimo para ganar este título histórico para Dubai Basketball.
Fantàstic, Ernest.
Em deixes dir una cosa més?
I tant!
No, avui ha sortit la selecció espanyola a finals d'agost, ja a finestres
sí,
FIBA,
sí.
I confirmo que hi ha un mal moment del bàsquet català a nivell de jugadors de talent o que hi ha altres zones de diguem-ne, de l'estat espanyol que tenen millors jugadors, perquè només hi ha un català, que és el Joel Parra. Després hi ha Brizuela del Barça no n'hi ha gaires tampoc, ja. Per tant, no seria el millor moment. No hi ha Ricky, no hi ha cap altre jugador català, i per tant, doncs... I després Lluís Riera, el Manresa s'ha fitxat sí. un assistent que ja ha passat per la Penya i pel Girona i que també doncs, és un bon fitxatge pel Manresa. O sigui, serien els temes una miqueta de bàsquet que et puc oferir avui.
Passem revista amb l'Ernest sí. com cada dia. Fantàstic, Ernest, que vagi bé.
Gràcies, Sergi.
I justament avui demanàvem als oients si els convenç el fitxatge de Sekulic, Pau Dax, què diuen les xarxes, l'audiència, el Tot Costa?
Mira, podem dir que majoritàriament no acaben de tenir ubicat el tècnic eslovè.
Perquè les opcions que donàvem, quines eren?
Sí, em sembla bé, em convenç, vaja, no, i no el conec.
I sorprèn-me.
Sí, mira, anem a pams. Un 23% ens diu que sí, que el convenç el nou tècnic blaugrana. No, un 12%. No el sol pes, un 12%. I atenció, perquè un 65% de la gent que ens escolta i ha votat no coneix Alexander Sekulic. Per tant, insistim, s'imposa el desconeixement de la figura del nou tècnic blaugrana. En els comentaris a Twitter, en Damià Feixas apunta que no el coneix prou, però que les seves referències no són gens dolentes i considera que, vaja, que pot funcionar. I anem amb un altre oient, poc familiaritzat amb Sekulic, que també aprofita per carregar, així en global, contra la política de fitxatges de la secció de bàsquet blaugrana. És en Francesc Claret, que a Instagram ens ha dit «No el conec, però pensava que aquest any fitxarien figures i, de moment, res de res».
Què hauries votat, Sergi Soler, a l'enquesta?
No, el que t'he dit, que no el conec no. suficientment. No sóc una persona superentesa del bàsquet, del coneixement, sí, del mercat ampli. Sí, sí. Segueixo molt, però ja et dic, segueixo molt l'Eurolliga i ja sé bé. El que passa que jo crec que s'ha de donar un marge després de 3 anys perduts a la secció de bàsquet i tota la il·lusió que teníem quan va arribar Pasqual al novembre, no? Mm. Clar, tot això canvia quan ell decideix marxar a Dubai i per mil factors, externs, interns, el que sigui. Però, bueno, jo crec que és un tornar a començar, crec que s'ha de donar un vot de confiança. Aquí s'hi ha implicat el president Laporta, que de bàsquet no n'entén molt, però a vegades de sensacions amb entrenadors, ell sap fitxar entrenadors de futbol, ho ha fet molt bé. I després és aquesta idea que sempre diem, ostres, és que el València, el Baskonia, Unicaja, com pot ser que facin amb un pressupost menor plantilles amb jugadors tan competitius i que puguin guanyar títols? I el Barça, a vegades, amb més pressupost, pitja a vegades més per nom que per una altra cosa, no? Sí. Bueno, veurem tots aquests jugadors que vindran, però sí que és veritat que, clar, el pagament de la clàusula de Moses Wright, això és un cop duríssim pel Barça. Mm-hmm. Perquè era la pedra filosofal en la qual s'havia d'estructurar l'equip, no? Aleshores veurem qui serà qui porti els galons de l'equip.
Mira, deixa'm preguntar-li al Fitó, el Joanès sí que és home de bàsquet, a més, i juga. Què hauries votat, Joan, tu, a l'enquesta?
Jo estic amb la línia del Sergi, que no el conec, però sí que és veritat que té una trajectòria, al final ha entrenat a grans jugadors, s'ha relacionat amb... és bon amic d'Obradovic, s'ha relacionat amb Kokoskov, que al final era el seleccionador d'Eslovènia que va guanyar la medalla a l'Eurobàsquet del 2017. Llavors, li hem de donar un punt de marge per veure què planteja, almenys. Vull dir, portem dos anys amb entrenadors que coneixíem, Peñarroya, Grimau, no han sortit bé, doncs donem marge a un entrenador que no coneixem, però que potser fa la feina ben feta.
No sé si caldrà que li donem gaire marge a la següent protagonista. Només vull
sentir-ho. Tot costa.
Perquè el Barça avui ha fet oficial el primer fitxatge de la temporada. Parlem del Barça femení. Joan, és la central neerlandesa. A veure si ho dic bé, eh? René Van o Van Asten.
Molt jove, té 19 anyets només, Van Asten, nascuda l'any 2006, arriba de l'Ajax, ha estat una de les revelacions de la temporada passada, és central, fa 1,72 d'alçada i ha jugat 24 partits aquesta temporada amb l'Ajax. Avui l'han presentat i ha explicat Van Asten què va sentir i atent, perquè és potent que quan va rebre la trucada del Barça.
Quan vaig sentir parlar de l'interès del club, el cor em va començar a bategar més de pressa. Estava molt contenta i emocionada. En parlar amb el club i amb la gent de seguida vaig sentir que aquell era el pas següent. He rebut un tracte molt càlid i ells també estan contents i emocionats per mi.
Estava molt contenta, sí. Emocionada per la trucada del Barça. Crida l'atenció l'explosió que ha tingut a Holanda. Va debutar amb l'Ajax encara no fa un any, el 6 de setembre del 2025. Va debutar amb el primer equip de l'Ajax. S'ha convertit en aquest any en internacional absoluta amb els Països Baixos. Ha jugat 3 partits, ha fet un gol. De fet, el dia que va debutar a l'abril. Avui, primer dia com a blaugrana, evidentment, ambició màxima.
L'any passat van guanyar tots els títols. Per mi és un gran objectiu poder repetir-ho. Guanyar aquests grans títols com la Champions League i també la Lliga. Desitjo complir tots els objectius, guanyar tots els títols i fer una gran temporada amb tot l'equip.
Signa fins al 2030. Demà, per cert, es farà l'acte de renovació de Graham Hansen. Va renovar la setmana passada 2 temporades més fins al 2028.
Perfecte. Gemma, és un bon fitxatge, Van Asten?
Sí, perquè és una de les grans promeses del futbol. Ho explicava ara el Fitó. Ha estat la gran revelació a la Lliga neerlandesa. Molts clubs d'Europa li anaven al darrere i al final em fa feliç veure que el Barça encara provoca aquesta emoció en jugadores. Això significa que la feina continua ben feta perquè venen, evidentment, de guanyar tots els títols de la temporada. L'escola neerlandesa sempre ha respost bé amb el Barça femení. És més, sense anar més lluny, ha estat un fitxatge molt encertat. I, a més, és una jugadora que no només et pot jugar de central, si ho necessites et pot jugar de lateral, també de mig centre. És molt jove, això és així, però sí que és veritat que pot tenir un paper clau després de la baixa de Mapi León. Veurem si hi ha algun fitxatge més en defensa, que hauria d'arribar alguna més.
Se n'hauran de fer, no? Perquè...
Sí. En teoria, Martina Fernández està també a tocar, per tant, també és una incorporació molt potent per al Barça, perquè, com dèiem, ha estat un any ple de baixes i de titulars que han estat titulars a la final de la Champions que han marxat finalment.
Ens passarà una mica com el que deia el Sergi, no? Que els que no controlem de forma exhaustiva el mercat del futbol femení, per molts és una jugadora no gaire coneguda, però vaja, la posarem a l'aparador ara acabada d'arribar al Barça. 12 minuts, les 8, més coses.
Piel.
Van passant els dies, de fet ja en fa 3 que va acabar el Mundial, però encara cueix en pau alguns aspectes que ens va deixar, entre altres coses, la Mundial a la final del Mundial de diumenge.
Sí, tots recordarem la picabaralla que hi va haver un cop finalitzat el partit, i és això que encara cueja. Recordem sobretot les imatges de Paredes encarant-se amb Eric García i després aquell moment en què llança a terra Gavi. Doncs bé, ahir el migcampista del Barça s'hi va referir des del seu poble, Los Palacios, a Sevilla, i va treure ferro el tema. Sentim-lo.
No, la verdad, que te digo la verdad, no creo que tengan que ser suspendidos. Entiendo que no sea buena imagen para los críos, para los niños, pero creo que también hay esa parte de fútbol que es un poco más violenta. Lo más lógico para mí sería expulsarle en el partido y ya está, pero como te digo, al final creo que todo es fútbol y tiene que ser así siempre, fútbol.
Del costat argentí que ha parlat és l'exjugador del València i integrant de l'estaf d'Scaloni, Roberto Fabián Ayala, que se les va tenir amb Dani Olmo. Ayala ha negat que donés un cop de puny al jugador de Terrassa i també ha volgut enviar un missatge, diguem-ne, conciliador.
No fue un puñetazo, como quieren decir, simplemente fue un empujón y nada más, y quedó ahí. Pero bueno, fue una reacción a un dicho, pero ya está, por eso. Si yo lo veo a Dani Olmo, obviamente que le pediré las disculpas en persona, no tengo la posibilidad en estos momentos, pero bueno, ya está, ha pasado.
Ja ho veus, Sergi, en definitiva sembla que entre uns i altres intenten apagar les brases i passar pàgina.
Sí, no sé si voleu afegir alguna cosa a tota aquesta polèmica del Mundial, que ja ens comença a quedar enrere, però vaja, avui volíem sentir Gavi i també les declaracions d'Ayala. Sergi fa una mica de...
No, que van quedar retratadíssims, sí, sí. Els jugadors argentins i amb la seva actitud postpartit. Eren els jugadors espanyols els que havien d'anar a saludar alguns jugadors argentins. Em va sorprendre molt a Messi, també, que Messi amb els seus galons no intervingués amb les picabaralles i que no saludés i felicités els jugadors del Barça quan estava allà assegut a terra i havien d'anar ells a buscar-los, i que membres de l'estaf liderat per Scaloni, jo crec que és un senyor. Scaloni s'allunya de tot aquest tipus de coses, d'aquestes formes xolistes, que el que és el Simeone dintre del camp jo crec que és també bastant denunciable, però en canvi, quan hi ha els partits de l'Atlètic de Madrid amb el Barça i el Barça guanya l'Atlètic de Madrid, el Simeone és el primer que surt a felicitar els jugadors i a reconèixer virtuts de futbolistes tipus Rafinha i Lamine i molts altres, no? I, clar, veure Ayala dir que... Bueno, en fi, jo crec que han quedat a ulls de tot el món a l'altura de l'espectacle futbolístic que van donar, que va ser perseguir sombres durant tot el partit dels jugadors de la selecció espanyola.
I crec que és important tornar a posar el focus de que això és el gran aparador del futbol mundial i que això ho veuen molts nens i nenes a casa seva. Llavors, veure els seus ídols que no tenen un bon perdre, doncs acabes, no?, veient això com una referència que no s'hauria després de portar a la teva vida quotidiana.
Per cert, que avui hem conegut ja finalment l'11 definitiu que ha triat... Déu-n'hi-do, L'11 definitiu del Mundial, el millor 11 del Mundial. Re, molt ràpidament, no anem gaire bé de temps, però si voleu dir alguna cosa, us dono 10 segons a cadascú perquè us queixeu. Bosinha a la porteria, defensa de 4, Emporro, Lisandro, Pamecano i Cucurella. 3 al mig del camp, Rodri, Olise i Bellingham. 3 al davant, Messi, Haaland i Mbappé. Alguna cosa a dir, Sergi?
Del davant no, del darrere ni Laporte ni Cubarsí, no s'entén.
Sí. Sí, jo el meu titular seria on està Cubarsí.
Sí, sí.
I ja està.
Vinga, va, un apunt de Guardiola i anem al tour. Fitó, que ara que s'ha acabat el Mundial hi ha ball de banquetes i un dels noms importants és el de Pep Guardiola.
Sí, perquè la setmana passada hi va haver reunió de Guardiola amb la Federació Italiana. Maldini, Paolo Maldini i Leonardo van ser a Barcelona per convèncer i oferir-li la banqueta italiana a Guardiola, la possibilitat de ser el nou seleccionador italià.
Sí?
Sí, sí, sí. El tema és que Guardiola té una altra proposta.
Exacte.
Que és la d'Anglaterra. I la valora per sobre de la italiana per diversos motius. Guardiola ha dit a Anglaterra que s'esperin,
sí,
perquè no ho té clar, però en cas de que Tuchel surti de la selecció anglesa, vol ser el nou seleccionador anglès. Tuchel té contracte fins al 2028, prefereix Guardiola a Anglaterra que a Itàlia per una qüestió competitiva, diu Guardiola, perquè coneix els jugadors i perquè són més competitius. Vinga,
fantàstic. En re, telegràficament, on creieu que anirà Guardiola, Sergi, Anglaterra o Itàlia?
El seu somni és Anglaterra. Jo crec que hi ha un any d'impàs amb això a la Nations League. Veurem.
Vinga.
Jo diria Anglaterra, també.
Perfecte. Gemma Mallorca, Sergi Soler, gràcies per ser-hi un dia més. Anem al Tour.
El seguiment del Tour amb el patrocini de Turisme de Navarra. Entra a visitnavarra.es i guarda'ns el secret.
Isaac Vilalta, bona tarda.
Bona tarda.
Com ha anat l'etapa d'avui? De seguida ens ho expliques de seguida, que tenim protagonista que ens espera, Isaac.
Sí, el director esportiu, el segon de l'estructura de l'equip Red Bull, és a dir, l'equip de Remco Evenepoel, sí, és el Zach Dempster, un australià que parla català, ell ens ho explicarà, i sí, que vaja, avui ha atès Catalunya Ràdio.
Vale, ara el de seguida el sentim. Explica'm abans, molt resumidament, Isaac, com ha anat l'etapa d'avui.
L'ha guanyat Jasper Philipsen a l'esprint, s'ha format una fuga, ha costat molt que es formés la fuga, però al final han estat uns 40 homes i d'aquests s'han jugat la victòria d'etapa. Philipsen tenia Mathieu van der Poel, company d'equip, que li ha llançat l'esprint final i ho ha fet de meravella i l'ha deixat gairebé que només havia de rematar. En aquesta fuga hi era l'Abel Balderston, gent important, amb Mats Pedersen, que s'ha assegurat pràcticament el mallot verd. A 8 minuts llargs ha arribat el gran grup, amb Pogacar no hi ha canvis a la general.
Molt bé. I el que us deia l'Isaac, és un dels homes importants d'aquest Tour, no us ho perdeu, perquè és australià, oi, Isaac?
Sí, sí, correcte.
Però escolteu bé el català que té Zach Dempster. Aquesta és la conversa, la que sentireu ara, de Zach Dempster amb l'Isaac Vilalta.
Zach, què tal, com estàs?
Bé, content amb les últimes dues etapes i a veure què ens nos espera en els pròxims 5 dies, no?, del Tour.
Ara preguntaré per això, però ets un australià amb accent olotí, sí, no?
Ja, yeah, bueno, jo vaig passar 10 anys allà, perquè la meva dona Cristina és de la Grotxa, de l'Olot, doncs per això.
Ara ho deies, eh? El primer any aquí al Red Bull Board, aquí al Tour de França, i esteu en una posició immillorable amb el Remco. Quina valoració, encara no s'ha acabat, però quina valoració en fas?
No, estem contents. Al final hem vingut aquí per guanyar etapes i fer pòdium, perquè tots sabem que amb Pogacar és complicat. És complicat guanyar. Ara estem segons i a veure com farem els últims dies.
En això del ciclisme, l'alegria completa és complicada, eh? Perquè dues etapes seguides amb el Remco, però amb la retirada, amb la caiguda de Florian Lipovic, com ho heu viscut, això dins l'equip?
Ja, yeah, bueno, era una situació molt raro, perquè, clar, ja estàs content per la victòria de Remco, pues també ja estàs pensant en Lipo, no? Perquè al final, sobretot l'etapa 20, en Alto Oest era una etapa per ell 100%, doncs, què vols dir? Això és ciclisme i això és la vida, no? I siguem en contacte amb ell i estarem per els pròxims passos perquè torni a entrenar primer i després a correr i l'any que ve hi ha un altre Tour de França i estarem aquí amb ell.
Queden tres etapes d'alta muntanya amb el Remco a la segona posició, amb marge respecte a la tercera. Difícil guanyar, difícil superar Pogacar. Quin és el pla?
Seguir com vam fer fins ara, no? Perquè al final vam fer un plan centrant en l'última setmana que volem arribar allà bé. I això és fer les coses bàsiques cada dia i res més. I fins ara tot està funcionant i esperem que sigui així.
Aquest pla contempla atacar a l'AP2, per exemple, o Orsiers Merlet?
Bé, al final, quan estàs en el moment, clar, si tens pates ja pots atacar. El que passa és que, clar, l'altre dia tothom està esperant la bomba de Pogacar, doncs al final no va fer res. Jo crec que per nosaltres és més clar, perquè tenim Remco allà i ja està, no? Ja, a veure què ens espera. Jo crec que Remco està bé i si hi ha un oportunitat, jo crec que farem alguna
cosa. Zach, moltíssimes gràcies i felicitats per aquest català.
Però, per l'accent, sap greu per nosaltres.
L'Isaac Vilalta, amb aquest protagonista d'excepció del Tour. Isaac, etapa important demà, molt breument. Què ens espera? Què ens depara el dia de demà?
Mira, 185 quilòmetres, Voiron, Orsiers, Merlet, un port de primera, un de segona, un de tercera i un de primera, en un final dur, és a dir, que demà poden passar coses, perquè després venen dos dies amb l'Alpe d'Huez.
Gràcies, Isaac, demà en parlem.
Una abraçada.
Adéu.
Hi ha rutes que es comparteixen i després hi ha les de Navarra. Ports de muntanya en carreteres tranquil·les, corriols amagats, tot entre boscos imponents i el desert.
Vine, i si et pregunten, digues només que vas anar pel nord a estirar una mica les cames. Entra a visitnavarra.es i guarda el nostre secret.
Vinga, un minut i arribem a les 8. Com ho rematem, Fitó?
Doncs mira, explicant que el Girona juga el segon amistós de pretemporada d'aquí exactament 45 segons contra l'Olot, el municipal d'Olot. El Girona, amb noms importants a l'11 titular, Arnau, Fran Beltrán, Abel Ruiz, per exemple, que va estar lesionat al tram final de temporada, a l'Olot hi juga el germà d'Arnau Tenas.
Home!
És el davanter centre titular de l'Olot, Marc Tenas.
Molt bé, doncs mira, ens agradarà veure'l també.
El partit, per cert, el fan en directe a Esport 3.
Esport 3 el podem veure, i tant. Com tots els partits del Girona i de l'Espanyol d'altra banda. Gràcies, Fitó, i gràcies a tots els que ens seguiu cada dia. Això és el Tot Costa. Arribem a les 8, demà hi tornem. Més coses a partir de les 7. Gràcies a l'Andy Franco, a la producció, i al Sam Silva, el control de so. Adéu-siau.